of what we sow.
Definitivament la sentència la tindrem a la mà, veurem quins són els arguments, però el que sí que ja sabem és que serà, el resultat és l'absolució. Per tant, moltíssima bona notícia, una notícia boníssima pels acusats i també pel país i pel cos dels Mossos d'Esquadra i la credibilitat de les administracions. Això el que hauria de fer replantejar és per què en dos tribunals, amb uns mateixos fets, un tribunal hi veu sedició, un alçament públic i notori que també requeria de la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, clarament com diu a la sentència. De fet, Quim Forn està condemnat per sedició pel fet d'haver comandat els Mossos d'Esquadra en el seu moment. Per què el Tribunal Suprem hi veu sedició i veu tantíssims anys de presó i després l'Audiència Nacional considera que és més vàlida l'absolució? Això en algun moment ho aclarirem, això en algun moment acabarà a Europa. Les 8 i 3 minuts, benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui al Supermatí parlarem amb alcaldes del Baix Ter perquè ens valorin la proposta de variant de la C31 que fa el Departament de Territori, que passa per construir un nou pont sobre el riu Ter. Parlarem amb Jordi Colomí, alcalde de Torroella, i amb Josep López, l'alcalde d'Ullà. I al final del programa seguirem a Torroella per parlar de llibres amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Veurem quin llibre ens recomana avui. Repassem l'actualitat del dia amb en Gerard Escat. Gerard, bon dia.
Bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia.
El Baix Empordà és actualment la segona comarca amb una taxa de PCRs positives més altes de tot Catalunya, Gerard.
La situació del coronavirus al Baix Empordà empitjora després que la comarca tingui una de cada cinc PCR positives i Palafrugell sigui el segon municipi de Catalunya amb el risc de rebrot més alt.
El segon municipi dels grans, perquè n'hi ha amb un risc de rebrot més alt, però dels municipis grans que calcula la Generalitat, Palafrugell és el segon amb un risc de rebrot més alt. Veurem si podem, si d'una vegada per totes fem algun cribratge o fem alguna cosa d'aquestes, perquè és que sembla que els cribratges han passat de llarg. De les comarques gironines se n'han fet alguna a Girona, a Salt, però aquí tu és igual, no en cal. Doncs sí que cal, perquè estem bastant malament. Per tot això, l'Hospital de Palamós ha anul·lat les operacions demorables a pacients fràgils per afrontar aquesta segona onada.
Els serveis de salut integrats al Baix Empordà passen a nivell d'alerta 2 del Pla de
contingència per fer front a la segona onada de la Covid-19 i ajorna algunes proves a primària i a consultes externes i també suspèn els ingressos temporals a Palamós Gent Gran.
Tot això té conseqüències econòmiques. S'ha constituït la taula per la reactivació econòmica i social de les comarques de Girona.
L'espai busca minimitzar-ne els efectes i impulsar accions conjuntes pel desenvolupament econòmic. A més, es crearà un altre espai que funcionarà com a instrument per plantejar propostes i fer-ne el seguiment amb la possibilitat de convidar-hi i incorporar-hi els agents del territori.
Palamós ha aprovat el nou conveni de col·laboració amb Càritas per aquest any.
Gestionar l'espai de distribució d'aliments i també de servei d'atenció bàsica immediata pel 2020. A més, també s'ha aprovat l'atorgament d'una subvenció de 56.000 euros a favor de Càritas Diocesana de Girona.
I el Consell Comarcal ha aprovat projectes socials pels col·lectius més vulnerables, Sandrine.
Sí, el ple del Consell Comarcal, celebrat dilluns, va aprovar nous projectes socials per als col·lectius vulnerables i va actualitzar algunes ordenances fiscals que havien quedat obsoletes. Destaca un conveni contra la violència de gènere.
El nou alcalde de Calonge cobrarà 5.000 euros anuals més que l'anterior al càrrec, Miquel Batlloc.
Sí, Jordi Soler cobrarà un total de 50.000 euros l'any per treballar 40 hores setmanals, mentre que Batlloc en feia 35. Els salaris del nou equip de govern es van votar al ple d'aquest passat dilluns i van ser molt criticats per l'oposició, d'Esquerra, Avancem i la CUP. Batlloc ho va definir com el fruit del pacte de la vergonya i des d'Avancem van anunciar que presentaran una moció al proper ple per demanar una rebaixa del 25% dels sous i assistències mentre duri la pandèmia.
I Palafrugell posa en funcionament la nova àrea de qualitat urbana.
Sí, la nova àrea treballarà en tres elements bàsics com són la gestió de residus, l'ocupació de via pública i el pla d'usos de temporada. L'objectiu d'aquesta incorporació és millorar els serveis que tenen una relació directa amb la via urbana i assegurar la bona qualitat dels elements urbans que tenen més afectació amb la ciutadania.
Per cert, que la memòria històrica va estar al centre del ple de la Diputació de Girona d'ahir.
Exacte, al ple de la Diputació de Girona d'ahir dimarts, el grup socialista va presentar una moció per impulsar la memòria històrica. Concretament, van demanar que la Diputació de Girona posi en marxa un estudi general amb una taula que compti amb la presència d'historiadors i tècnics acreditats en la matèria. D'aquesta manera, podran tenir elements d'orientació vàlids sobre les actuacions que cal emprendre.
Supermatí a Ràdio Capital.
Saludem a aquesta hora del matí el nostre meteoròleg, Albert Aparicio. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Sembla que avui podem deixar la jaqueta a casa. Quin temps ens espera per aquest dimecres?
Doncs continuem amb un estat de cel variable, estones amb més núvols que van transitant el cel majoritàriament sense deixar precipitació. Com ja ve succeint els darrers dies, l'elevada humitat que porta el flux d'aire del sud-sud-est afavoreix aquests intervals de núvols i també algunes boirines durant les nits i matinades. El més remarcable, però, és la temperatura, ja que puja notablement, de fet ja ha pujat força, amb mínimes que aquesta passada matinada no han baixat dels 17-18 graus a bona part del Baix Empordà, i tot just fa una setmana teníem 3-4 graus de mínima, per exemple, a la Bisbal d'Empordà. Demà les mínimes encara seran altes, al voltant dels 17-18 graus, i les màximes que poden superar els 22-23 graus, per tant un ambient gens fred. Demà i divendres, jornades amb forces intervals de núvols, fins i tot es pot escapar algun ruixat entre la nit de dijous i la matinada de divendres. La temperatura tornarà a baixar un cop passi dissabte.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
A tot plegat hi posem reflexió amb el comentari de l'escriptora Rosa Regàs.
Un dia, en un dinar una mica multitudinari, com eren abans, vaig conèixer un nen de 7 anys, fill d'uns amics que havien treballat a casa meva quan estàvem de grans obres i que també assistien al dinar. Parlant amb el nen, li vaig preguntar a quina escola anava i em va dir el carrilet, i a quin curs anava, i què havia après, i quan havia començat, i quan hi anava, i a quines hores hi anava, i coses d'aquestes que ara me no recordo. El que sí sé, perquè li ho vaig preguntar més d'una vegada, sempre amb la mateixa resposta, és si sabia llegir, no. Si coneixia les lletres, algunes. Si tots els nens estan igual que tu, sí. Si havia passat de curs? Sí. Què feu tot el dia? Jugar. L'any passat tampoc vau aprendre res? Tampoc. Només jugàveu? Sí, només jugàvem. El nen, posat a prova, no va saber llegir ni escriure lletres ni números. Vaig abordar una altra família i ens varen donar, amb més vergonya que timidesa, la mateixa informació i la mateixa resposta, pregant-me que, per sisplau, que no em parlés mai amb ningú. És això possible a Palafrugell, on conec escoles que funcionen de debò? No hi ha inspectors que controlin fets com aquests? O potser tot és només la invenció de dues famílies? Tant de bo tingués algun dia la resposta.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I ja fa 10 anys que ens movem amb això. Aquest ritme de Maroon 5 i Christina Aguilera, el seu Move Like Jagger, que avui és la cançó del dia. Jagger, que sembla mentida que ja faci 10 anys d'aquest èxit de Christina Aguilera i Maroon 5. De seguida tornem.
El Balcó de Calella t'ho posa fàcil i s'adapta a la nova situació amb el servei de takeaway i domicili. Gaudeix de les nostres especialitats a casa. Plats acabats i semiacabats, ceviches, tartars, canelons, croquetes i també per emportar una àmplia varietat d'arrossos i fideuars. Pots venir a buscar el teu encàrrec o t'ho portem a casa de dijous a diumenge de 10 a 2. El Balcó de Calella a casa. Fes el teu encàrrec al 689 62 53 71. 689 62 53 71 o visita el nostre web albalcodecalella.com.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
A Ràdio Capital, les nits de dimarts segueixen sent molt negres. Discos, concerts, entrevistes amb ànima. Actualitat i història de la música negra d'arreu del món. Els dimarts, d'11 a 12, Negra Nit, amb Xavi Puig.
Si t'agrada la xocolata, has de venir al Boníssim, la botiga de xocolata artesana a la Bisbal. Al Boníssim tenim 40 varietats de rajoles de xocolata artesana elaborades amb productes locals. També tenim trufes, taronja banyada amb xocolata i números d'aniversari de xocolata personalitzats. Boníssim, històries boniques amb xocolata. Estem al carrer Ramon de Cabrera 52 de la Bisbal. Truca'ns o envia'ns un WhatsApp al 685 472 054. També pots fer un cop d'ull a les fotos de tot el que ens agrada fer a l'Instagram @boníssim_labisbal.
Ràdio Capital. Supermatí a Ràdio Capital.
De seguida parlem amb dos alcaldes del Baster per explicar, perquè ens analitzin quina és la seva visió sobre el pont que s'ha construït, la nova variant de Torroella, vaja, la variant de la C31, perquè el trànsit no passi pel centre de Torroella. Els ecologistes ho veuen amb molt mals ulls, volem saber què en pensen els alcaldes de Torroella i d'Ullà. Abans us hem d'explicar que la comarca del Baix Empordà es troba en una situació crítica arran de la segona onada del coronavirus a Catalunya.
Les últimes dades facilitades pel Departament de Salut mostren com el risc de rebrot de coronavirus al Baix Empordà se situa en els 558 punts i la taxa de PCR positiva és del 18,54%, un 1,30% menys que Pla de l'Estany, la comarca amb la xifra de tests positius més alta de Catalunya. De fet, en aquesta última setmana s'han realitzat 1.700 PCRs a la comarca, on actualment hi ha una velocitat de reproducció d'1,71. La mitjana a Catalunya és d'1,28. El risc de rebrot de coronavirus al Baix Empordà ha augmentat en només 5 dies en gairebé 200 punts, des dels 470 i lluny dels 140 punts que hi havia la setmana de l'1 d'octubre.
A nivell més local, Palafrugell és el segon municipi amb el risc de rebrot més alt de tot Catalunya, el segon municipi dels grans, amb una població considerable. El risc de rebrot ara és de 1.223.
Així és, aquests 1.220 punts estan per sota dels 1.260 punts de Manlleu, el municipi amb el risc de rebrot més alt de tot Catalunya. De fet, però, la RT de la Vila Baix Empordanesa és de 2,31, és a dir, cada infectat amb Covid-19 transmet el virus a més de dues persones, concretament la tercera RT en l'àmbit municipal de tot Catalunya. De fet, Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, explicava a l'emissora municipal que la situació és anormal i que hi ha uns números preocupants. Tot i això, assegura que el consistori ha posat a disposició els mitjans necessaris als equips mèdics.
Nosaltres el que ha fet des de l'Ajuntament és posar a disposició
disposició de les autoritats sanitàries a tots els mitjans que pugui tenir l'Ajuntament, tant de policia com de benestar, per mediadors i per gent de benestar, doncs, per poder informar, per poder ajudar en les autoritats sanitàries amb tot el que calgui.
I quina és la situació a Sant Feliu, un municipi que durant tot l'estiu va tenir unes xifres molt elevades?
Allà el risc de rebrot és de quasi 600 punts, amb una RT de 1,73. Tot i que les dades són més baixes que a Palafrugell, l'índex de creixement potencial s'ha doblat en només una setmana des dels 300 punts. En canvi, la Generalitat no facilita dades d'altres indrets de la comarca, com sí que ho fa el portal del coronavirus del 324, on allà situen la Bisbal d'Empordà en un índex de risc de 3.180 punts i una taxa de reproducció del virus de 4,15.
Això s'ha de mirar bé, perquè a la Bisbal han detectat en dues setmanes una tercera part dels casos de tota la pandèmia. S'ha de saber ben bé què és el que està passant i suposem que les autoritats sanitàries ho tenen ben controlat i saben d'on ha nascut el brot, perquè realment la situació a la Bisbal és preocupant. I insisteixo, si d'una vegada per totes poder ens podem posar a pensar si cal un cribratge al Baix Empordà, perquè ja és de vergonya que no se n'hagi fet cap aquí. Aquestes xifres mostren una transmissió del coronavirus al Baix Empordà preocupant.
La situació del creixement del coronavirus al Baix Empordà és a causa de la forta transmissió que hi ha a la comarca, com també de la gent asimptomàtica encara sense cap PCR. En una entrevista a Ràdio Palamós, Anna Rivera, directora assistencial de l'Hospital de Palamós, ha assegurat que el percentatge de PCRs positiu és molt alt.
Tenim municipis on quasi una de cada quatre PCRs és positiva. Llavors, això ens fa pensar que, i és evident, que hi ha molta transmissió a nivell de la comunitat. Ara que hem obert, que tenim molt més accés a les PCRs, i en podem fer moltes més, perquè estem fent moltíssimes més, ens adonem que hi ha molta gent asimptomàtica, que sense cap mala fe està fent una vida normal, però que està contagiant la Covid.
Per tal de contenir el risc de contagi del coronavirus, l'Hospital de Palamós ja ha activat noves restriccions per als acompanyants, segons ha anunciat l'emissora palamosina aquest mateix dimarts. A partir d'ara hi haurà limitació pel que fa als acompanyants i algunes operacions o diagnòstics que no siguin urgents es posposaran a causa de la situació actual del coronavirus al Baix Empordà.
Ampliem això últim que ens deies, Gerard. El Servei de Salut Integrat del Baix Empordà passa a nivell d'alerta 2 del pla de contingència per fer front a la segona onada de la Covid. Això afecta tant l'activitat de Morablà, tant a l'atenció primària com a consultes externes i a l'Hospital de Palamós. Anulen les operacions quirúrgiques demorables als pacients fràgils, que es reprogramaran més endavant, i es prioritzen les operacions que no requereixin ingrés hospitalari. Tant atenció primària com a consultes externes anulen les proves o exploracions que comporten més risc per l'ús d'aerosols. Eugènia, podem tenir encara m'informen que encara no tenim connectada l'Eugènia. Aviseu-me quan la tinguem, sí, l'estem buscant. Endavant, Eugènia, ara sí.
Les mesures també afecten el geriàtric per a gent gran, on se suspenen els ingressos de pacients temporals. Els serveis de salut remarquen que aquestes mesures es posen en marxa per reduir el risc de contagi als diferents centres assistencials, a pacients i a professionals, i per intentar també protegir al màxim tota l'activitat que es realitza i evitar demores diagnòstiques i també l'impacte en la salut de la població.
I què s'ha de fer en cas que es reprogrami o s'anuli una visita?
Res, de moment esperar que els professionals sanitaris es posin en contacte telefònicament amb els usuaris afectats. El nivell d'alerta 2 també preveu altres mesures organitzatives per donar resposta a l'empitjorament notable tant de l'índex de rebrot com de percentatge de PCR positives sobre el total de persones que es fa aquesta prova. En relació als acompanyaments i a les visites, en el mateix hospital no es poden acompanyar al servei d'urgències ni a les consultes externes. Sí que permeten, en canvi, un acompanyament als pacients que estan ingressats a les plantes d'hospitalització. I i a Palamós Gent Gran s'autoritza un acompanyament als residents ingressats de 4 de la tarda a 6 de la tarda de dilluns a diumenge. Els CAPs i els consultoris locals no es permetran acompanyants excepte en pacients menors o dependents i finalment, seguint el pla a l'Hospital de Palamós i a Palamós Gent Gran també reforçaran formes alternatives de contacte com per exemple trucades telefòniques i videotrucades, ja sigui per informar sobre l'evolució dels pacients o dels familiars o perquè el pacient en aïllament pugui parlar o veure la seva família.
De seguida repassem allò les conseqüències econòmiques que té tota aquesta situació, el tancament de bars i restaurants i la pèrdua de molts llocs de treball, però ens volem centrar en aquests moments al supermercat quan són les 8 i 25 minuts en una altra qüestió polèmica de la comarca i que segurament marcarà l'actualitat política de les pròximes setmanes i mesos, que és la variant de Torroella, la construcció de la nova variant de Torroella de la C31. Ahir parlàvem amb els ecologistes de gent del Ter, de Sos Costa Brava, que ens avisaven que no estan gens d'acord amb aquest nou pont que s'ha de construir sobre el Ter, perquè avisen que suposarà la destrucció de molt d'espai natural, de la pèrdua de molts conreus de poma i també un dany paisatgístic irreparable. I ens avisaven també que han presentat als ajuntaments mocions perquè s'hi situïn en contra. Volem saber què faran dos dels ajuntaments afectats. Un d'ells és el de Torroella de Montgrí. Tenim al telèfon el seu alcalde, el senyor Jordi Colomí. Senyor Colomí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és l'opinió de l'Ajuntament de Torroella respecte a aquest nou pont que projecta el Departament de Territori?
Bueno, bé, bàsicament que és una proposta de la Generalitat de continuació de la C31, que cal recordar que passa pel passeig de Torroella, en el cor de Torroella, i que la Generalitat des de els anys 80, doncs, en el seu pla territorial que ja va aprovar en aquell moment, doncs contemplava aquesta construcció d'un nou pont. Bé, nosaltres aquí, evidentment, no ens afecta com a municipi a l'hora de fer la infraestructura, perquè això els municipis que afecta són els municipis de Fontanilles i d'Ullà, i per tant nosaltres com a ajuntament, diguem, com a municipi, com a territori, a dins del nostre municipi no ens afecta, però sí que ens afecta, doncs, totes les conseqüències que pugui tenir, doncs, la construcció o no d'aquest nou pont o qualsevol altra alternativa que signifiqui, doncs, que els mesos de juliol i agost, doncs, a Torroella no hagin de travessar un milió de cotxes com ens ha passat aquest any, amb un any de crisi, no? Per tant, hi ha d'haver-hi una solució alternativa a la C31 que no passi pel passeig de Catalunya i que s'ha de buscar una solució alternativa perquè, doncs, aquesta part del territori, doncs, no es destrossi.
El projecte tal com està materialitzat ara és la seva alternativa?
No és que sigui la nostra alternativa. El que sí que diguem és que hi ha d'haver-hi una alternativa, sigui aquesta o una altra, però hi ha d'haver-hi una alternativa, perquè no pot ser que la C31, que ve des de Massanet pràcticament fins i queda morta a Torroella, aquí a la rotonda de l'altre costat del riu, doncs ha de tenir una continuïtat, i aquesta continuïtat no es pot contemplar de cap manera pel passeig de Catalunya, de Torroella. Per tant, això afecta moltíssim a Torroella i a l'Estartit. Moltíssima gent de la Costa Brava, diguem, de l'altre costat del riu, doncs ja ha decidit no venir mai a Torroella i a l'Estartit, perquè ha de fer tres quarts d'hora de cua o una hora de cua al pic de l'estiu o una mica més si és el mes d'agost, i aquesta gent, doncs, ja no ve ni a Torroella ni a l'Estartit. Per tant, s'han de trobar alternatives. Nosaltres com a Ajuntament vàrem liderar un moviment dels 24 alcaldes de la zona del Baix Ter perquè refessin les carreteres. Això s'ha començat a fer amb molt de retard, però la primera solució que s'ha de fer és solucionar aquestes carreteres. No pot ser que Torroella i l'Estartit es quedem, cada cop que plou, doncs, ens quedem inundats i sitiats sense poder sortir ni entrar a la vila. No pot ser que aquestes carreteres tinguin la mateixa amplada des de fa 60 o 70 anys, i per tant el primer càrrec que ha de fer la Generalitat és refer aquestes carreteres a banda i banda del riu, que van de Tarruella cap a Girona, i en això és la nostra principal reivindicació. Mm. I després, evidentment, hi ha un altre cas important, que és que el nucli urbà de Tarruella no pot assumir aquest milió de vehicles que ens venen entre principis de juliol i mitjans d'agost. Com s'ha de fer això? No ho sé. Clar, qualsevol actuació en el territori, en aquest territori que tenim, doncs és molt sensible i s'ha d'anar molt i molt en compte. Es havia parlat de que es podia continuar aquesta C31 en direcció a Serra de Daró, Parlavà i Verges, i això que funcionés també com a circulació per anar cap a França i Figueres. No ho sé, això són els tècnics de la Generalitat els que han de decidir i els que han de procurar doncs les millors solucions. El que és evident és que Tarruella això no pot estar gaires anys més resistint aquesta pressió. Ens perdem molts visitants per culpa d'aquestes cues que ens arriben, el més normal és que ens arribin fins a l'encreuament de la Mas Pinell, però sovint ens arriben pràcticament fins a la carretera de Fontanilles, a la pujada aquesta d'aquí del Mas Carles, i això doncs es perjudica moltíssim com a població, amb un interès patrimonial, cultural i turístic evident, i per tant alguna solució s'ha d'articular. És el punt negre que queda en la C31 i és molt difícil de solucionar, soc plenament conscient, perquè qualsevol actuació que s'hi fa doncs afecta un territori molt ric i un territori molt sensible.
Clar, la meva pregunta va en la línia de si els ecologistes presenten la moció per demanar aquest pont, que no passa per Tarruella, vull dir però que sí que té efectes clars per Tarruella, vostès s'hi posicionaran a favor o en contra? O dit d'una altra manera, aquesta alternativa...
No.
Aquesta alternativa que deia, ha de passar sí o sí per la construcció d'un pont, o amb el pont actual i redistribuint el trànsit un cop entrat a Tarruella, hi ha opcions de que siguin aquesta alternativa?
Mira, jo tinc una edat i des de vaig ser regidor d'urbanisme uns quants anys i ja anteriorment aquest debat ja hi era. I, per tant, aquesta discussió se n'ha parlat tant i tant en aquí d'Arruella que qualsevol actuació que es faci pel sur de la població, la repercussió ecològica, paisatgística, patrimonial que pot generar és tant o més greu que la construcció d'un altre pont. Per tant, a veure, si hagués hagut una solució fàcil, segur que en el moment que es va fer tota aquesta nova circulació que va servir de variants a pobles i viles com Santa Cristina d'Aro o Platja d'Aro, Palamós, Palafrugell, doncs hauria arribat fins aquí i s'hauria fet tranquil·lament. Què ha passat? Doncs que en aquella solució ecològicament i naturalment i patrimonialment és molt costosa. Per tant, és molt i molt difícil. Fer una carretera a sota Tarruella perquè arribés fins a Ullà, es pot contemplar un carrer, però una carretera C31 que travessi el carrer del riu, que travessi els horts, tot això, a mi em costa molt veure-ho. La veritat és que em costa molt veure-ho.
Mm-hmm. Doncs Jordi Colomí, avui el volíem trucar per parlar d'aquesta situació de la protesta que van fer aquest cap de setmana els ecologistes. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
A vosaltres, moltes gràcies.
Digui, bon dia. De seguida parlem amb l'alcalde d'Ullà, en Josep López.
Ah, és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Els bars i restaurants de la comarca han hagut de tancar les seves portes. A Ràdio Capital, seguim oberts per explicar-t'ho.
Hem tornat a la fase 0 del desconfinament. Recordeu
que sí que n'hem vist un que ja serveix per emportar, diguem-ne. Amb la porta oberta, però amb una porta, amb una taula que va
arrencar. Directament han optat per no obrir i els pocs que ho han fet limitant el seu servei només a les
segons comandes. Segons l'últim balanç del Ministeri de Sanitat, 2.355 persones...
Segueix tota l'actualitat del coronavirus al Baix Empordà. El Minut, a Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà.
Per ràdio i per internet.
Ràdio Capital.
Sempre hi som.
Passant pràcticament 5 minuts de 8:45. Parlàvem amb l'alcalde de Torroella sobre aquesta variant de la C31 i ara tenim al telèfon l'alcalde d'Ullan, Josep López. Senyor López, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Vostès ja han dit que aquesta variant, aquesta proposta de variant de la, del Departament de Territori no els sembla bé.
Sí, bueno, no nos sembla bé porque pensé que lo primero que s'ha de fer, y yo creo que lo que tendría que marcar el territori de la zona del Baix Ter es la promesa que al año 2016-2017 se nos va a fer a todos los alcaldes en aquella época, que nos van dir que habría una inversió i ampliar tota la xarxa des de Medinyà fins a Torroella per un costat i des de Gualta a la Pera per una altra, i habría una inversió de 20 milions d'euros per arreglar-les. Pensem que poder primero fent això, a veure com ho resolvem una mica el problema d'aquestes carreteres que fa 40 anys que no s'ha fet res, i luego miramos a ver la necessitat de fer un altre pont.
Mm-hmm. Clar, a vostès no els afecta el fet que el trànsit passi pel centre o no de Torroella, que és la gran queixa que ens manifestava l'alcalde, deia, s'ha de trobar una alternativa. Quines són les carreteres que tenen més urgència en aquests moments? Perquè realment hi ha trams que estan molt malament. Expliqui als oients quins són els trams que vostès creuen que serien prioritaris a arreglar.
A veure, nosaltres no és que no ens afecte el problema que té Torroella, que a veure, aquí Ullàs està totalment pegada a Torroella, per tant, el problema que passa a Torroella ho passa els nostres habitants que han de cruzar cap a Pal, no? Entonces, és un problema que han de donar solució d'alguna manera. D'alguna manera, no fent, bajo el nostre punt de vista, un nou pont, sinó, al millor, fent altres coses que això hauríem de treballar, no? Entonces, sí que volem, a veure, nosaltres volem millores per a tothom, però no a costa de fer una variant en el nostre territori per l'impacte mediambiental i diferents, si vols ja t'hi he comentat, no? I la problemàtica més grossa, a veure, Ullà, igual que altres municipis, perquè jo aquí defenso una mica el meu territori i el territori de los altres alcaldes o alcaldesses, la zona del Baix Ter plou quatre gotes i queda totalment inundada, ja sigui per la zona de Gualta, Serra de Daró, i per la zona d'Ullà cap a l'Empalme. Entonces, aquest és el gran problema que tenim actualment, que les carreteres són baixes, no existe un desguàs suficient per a engolir tota l'aigua i estem inundats o con les carreteres tallades pues, dies. Entonces, jo crec que primer hem de fer aquesta feina i ampliar una mica poder les carreteres, i després ja veremos si d'aquí uns anys serà necessari fer aquesta variant o no fer-la. Primero fent lo que és variant zero, és a dir, mira, arreglamos lo que tenim i miramos a ver de solucionarlo. Jo lo veig així, i con los nostres tècnics, más o menos, veient lo mateix. que bé, s'ha d'arreglar tot el que hi ha i després, si s'ha de fer una variant, ja se farà, però vamos primero a... Tu, si penses una mica lo que era la carretera de Torroella a Pals, si te recordes fa unos anys, tenia una problemàtica grossa. Se ha fet l'ensanxament que han fet, i a veure, la carretera és una bona carretera, que passa en tractor, passa tot tipus de circulació, tot convive, i al final se junten en la rotonda de Torroella. Bueno, aquí és on hem de mirar de fer una solució, a part de arreglar.
I el Departament de Territori els ha demanat posicionament als alcaldes, o aquest és un projecte que tirarà endavant sense saber l'opinió del territori?
A veure, aquesta variant ja ve de fa molt d'any, ha habido diverses, el 2006, creo recordar, 2007, ja crec que tenim aquí arxivada un projecte. En el nostre pont hi ha una reserva de territori preparada per aquesta variant. L'únic és que, hem tingut contactes, hem parlat amb ells, han fet alguna modificació, en primera passada més cap aquí, luego més cap a Vella, luego més cap allà. Lo que pensem, que vista la variant, sembla que és important, però és que pensem que no toca en l'actualitat. És a dir, el territori ha parlat amb nosaltres, però és que ara no toca. Primero fent lo que nos tenen promès, que són lo que ja te dia anteriorment.
Doncs, i fa un moment ens deia aquesta variant o aquest pont tindrà un gran efecte mediambiental, sobretot en el seu municipi, a Ullà. Què és el que destruiria construir aquest pont projectat?
A veure, si tu, primer de tot, o si observes, veràs que més o menys des de la gola del Ter hasta Vellers, en 6 quilòmetres, en l'actualitat tenim dos ponts, el pont de Torroella i el pont de Vellers. El pont de Torroella, que queda diluït entre els edificis, a veure, és com si fos un carrinet, no? Que queda bastant bé visto. Lo que és el de Vellers más o menos queda bastant bé també, perquè hi ha les arbredes, però el que volen construir allà pot tenir una alçada de 6 metres d'alçada. Aquí està un dels grans problemes, la visibilitat, però ojo, ja no parlem de visibilitat, parlem de lo que nosaltres posem més èmfasis que poder lo que ja diga fins ara, no? És que, aquell pont va aixecar 2-7 metres, aproximadament, en el punt més alt. Va con pivotes, una part, i el resto va con talussos. Què passa? Com tu ja ben sabes, el canvi climàtic està afectant molt al territori, no? Pensa que la carretera ha sido inundada 4 vegades, però el que és pitjor, en el temporal Glòria i en el temporal que van tenir al voltant de Sant Jordi, la carretera va quedar totalment inundada, però és que se van inundar cases del nostre poble hasta 2 metres, és a dir, que van tenir una veintena de cases inundades. Tu ara ponte que el can no tenia cap impediment, se va trencar la mota, el can no tenia cap impediment, l'aigua corria per tots els cans i no s'entrava entrava cap a del caire i del caire cap a allà, i no s'entrava per la part de del caire a les cases. Què passa? Si ara construïm aquesta infraestructura, lo que farà és que el aigua que abans, entre cometes, corria per los campos i anava a desembocar al Red de Molí i al Red Madral i d'aquí al riu, pues al trobar-se aquesta infraestructura farà que pugui més cap a Belcaire i més aigua no s'entrarà allà. Entonces, la principal, aparte de que no toca, a lo mejor, la principal
amenaça, queixa, ¿no?
Sí, és que, ostres, nosaltres no podem inundar cada vegada que plogui.
Yeah.
Uh-huh. Y entonces eso sí que es un problema greu. Uh-huh.
Doncs queda clar, Josep, disculpi, un moment. Josep López, gràcies per passar avui pel supermatí de Ràdio Capital per mostrar-nos el seu posicionament de cara a aquesta nova variant.
De res, gràcies a vosaltres per donar-me aquest moment i recordar-vos que no és que vulguem posar pals al Vallès, sinó simplement que fent el que teníem previst, que són els 20 milions per mes d'infraestructura, i després mirem què passarà. Mm-hmm. Moltes gràcies, eh?
Que tingui molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Queda un minut i mig per arribar a 3:15 del matí. Seguim repassant l'actualitat aquí al Baix Empordà, explicant-vos el que us dèiem fa un moment, eh? Les conseqüències econòmiques de tota aquesta crisi del coronavirus. Perquè s'ha creat la taula per la renovació econòmica i social de les comarques de Girona. Es va constituir ahir a la Diputació. L'objectiu del nou espai és unir esforços, crear sinergies i trobar consens per minimitzar els efectes de la Covid i desenvolupar projectes i actuacions pel desenvolupament econòmic. També volen optimitzar recursos, evitar duplicitats, fer actuacions que perdurin en el temps. Una actuació que assumirà el lideratge la Diputació de Girona, Eugènia.
Entre els principals acords hi ha la creació d'una taula de treball Covid-19 amb tots els grups polítics presentats a la Diputació. A més, i de forma coordinada, es crearà un altre espai més tècnic amb els representants dels signants de la taula per la reactivació econòmica i social, i es reuniran periòdicament. I aquest espai, doncs, funcionarà com a instrument per plantejar propostes i fer-ne el seguiment, amb la possibilitat de convidar-hi i també incorporar-hi altres agents del territori.
Quines seran les línies principals de treball d'aquesta taula?
Doncs inclouen des d'actuacions per potenciar la formació i l'assessorament a empresaris i treballadors, a l'aposta per la digitalització del territori amb la fibra òptica i el 5G, també la promoció de campanyes pel foment del producte i les destinacions turístiques de la demarcació, o polítiques per reduir l'escletxa digital, sobretot en l'educació dels infants, també l'ajuda a gent gran i a la gent més vulnerable, amb polítiques socials impulsant l'assistència i la teleassistència, o el foment de la cultura, l'activitat física i l'esport en totes les edats, i educar en l'hàbit més saludable.
A Palamós s'ha aprovat el conveni entre l'Ajuntament i Càritas Diocesana de Girona i també Càritas de Palamós i Sant Joan per gestionar l'espai de distribució d'aliments i també el servei d'atenció bàsica immediata. A més, s'ha aprovat una subvenció de 56.000 euros per Càritas.
Així doncs, segons es va votar el ple telemàtic d'ahir, es va aprovar per 16 vots a favor d'Esquerra, Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya i un sol vot en contra, el de la CUP. Roser Huete, regidora de la CUP a Palamós, va dir que valoren molt el servei de Càritas i Creu Roja, però que aprovar un conveni ho consideren una externalització, ja que diuen que això s'hauria de fer des de l'Ajuntament.
Fer una subvenció per projectes o qualsevol altra entitat, d'una altra és això. Fer un conveni és contractar un servei. Per tant, com que creiem que tant els dels serveis, tant els del comarcal, com els que fa Creu Roja, com els que fa Càritas, els hauríem de fer nosaltres mateixos directament, doncs hi votem en contra i ja va.
D'altra banda, Yolanda Aguilar del PSC va posar en valor les tasques d'aquesta entitat al municipi, i Pilar Archer de Junts per Catalunya va expressar que Càritas té el menjador social controlat, però segons ella s'ha informat, tenen problemes amb la gestió d'aliments.
Però el que sí que hi ha una necessitat important és amb el tema d'aliments. Val? Em comentaven que el Fons Europeu d'Aliments l'any passat ja arribaven uns 15.000 quilos i aquest any n'han arribat 5.000.
I d'altra banda, també es va aprovar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palamós i el Comitè Local de Creu Roja Palamós per l'any 2020, amb la despesa d'un import de 36.000 euros per 16 vots a favor i un en contra també de la CUP i pels mateixos motius.
I a banda, el Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat projectes socials pels col·lectius més vulnerables. Sandrine.
Sí, el ple del Consell Comarcal, celebrat dilluns, va aprovar nous projectes socials per als col·lectius vulnerables i va actualitzar algunes ordenances fiscals que havien quedat obsoletes. Un dels projectes aprovat va ser el CRIS i Transformem la Realitat, projecte Benestar i Comunitat Baix Empordà, amb un pressupost de més de 200.000 euros i subvencionat per Dipsalut. També es va aprovar la pròrroga i modificació del conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Empordà per a la prestació del servei ocupacional d'inserció per a persones amb discapacitat intel·lectual a Sant Feliu de Guíxols i Palafrugell.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Segueix la polèmica a Calonge després de la moció de censura. Perquè el nou alcalde, en Jordi Soler, cobrarà 5.000 euros anuals més que l'anterior al càrrec, que era Miquel Batlloch. Anna.
Sí, els salaris del nou govern es van aprovar a la sessió extraordinària del ple aquest dilluns passat. En total, el nou alcalde cobrarà 50.000 euros anuals per exercir el càrrec amb dedicació exclusiva de 40 hores setmanals. Això són 5.000 euros més que el seu predecessor, que rebia 45.000 euros anuals i també amb dedicació exclusiva, però de 35 hores setmanals. La de l'alcalde és l'única dedicació exclusiva de l'equip de govern. Dels altres 8 membres, 6 regidors tindran una dedicació parcial de 27 hores i cobraran 33.750 euros anuals bruts. Això serien 2.410 euros mensuals. Pel que fa als altres dos membres restants, Albert Ros i Norbert Botella, cobraran per assistència als diferents òrgans col·legiats. Aquestes pagues van des dels 400 euros per sessió de ple fins als 50 euros per les meses de contractació.
Uns salaris que van ser molt criticats per l'oposició, Anna.
Sí, exacte. L'oposició d'Esquerra, Avancem i CUP es va mostrar molt crítica i va acabar votant en contra. Des d'Esquerra, l'exalcalde Miquel Batlloch ho va qualificar com el fruit del pacte de la vergonya i va demanar un replantejament dels sous tenint en compte la situació de la pandèmia.
Afegim que vostès sí que han vingut a fer calaix. No oblideu que cap de vostès deixa la seva feina, qui la tingui. I això els permetrà arribar a finals de mes sense problemes per pagar les seves despeses, cosa que molts dels nostres veïns i veïnes no podran fer. Realment no els fa vergonya ni una mica, ni una mica. Pensen cobrar tot el que han dit, o ara que ja comencen les restriccions més serioses, faran una reducció també del 25% per decència? Segurament que no.
També des de la CUP i Avancem van criticar aquest increment de salaris. Lluís Casas de la CUP va dir que era un pèssim començament de legislatura, mentre que l'Hisenda Pérez d'Avancem ja va anunciar que presentaran una moció al proper ple per demanar una rebaixa del 25% dels sous i assistències mentre duri la pandèmia. Per una altra banda, però, tant Alberto Mas del PP com l'alcalde Jordi Soler van defensar que les retribucions són ajustades a la llei. Així ho explicava l'alcalde.
Aquest salari, aquestes retribucions surten dels seus números que vostès van fer quan en el partit bas de la seva legislatura quan estaven en el poder. L'única cosa que s'ha fet és aplicar el percentatge de les hores que hi estarà cadascun. I surten aquestes quantitats. O sigui, no hi ha un augment de salari en ningú.
Vuit i 51 minuts. Entre la pandèmia, entre els casos de coronavirus que no paren de créixer aquí al Baix Empordà, entre la situació a l'Hospital de Palamós, una polèmica d'un govern que no fa cas al que demana el territori a l'hora d'acabar amb els problemes a les carreteres, i després polèmiques també polítiques com aquesta, avui tinc moltes ganes de parlar de llibres amb la Teresa Calabús. Teresa, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu vosaltres també? Bueno, ja ho veig com esteu, allò una mica alterats tots plegats.
Sí,
hi ha dies
sí.
Que ens supera una mica tot això.
Sí, bueno, i després tenim la sentència del major Trapero, que molt contents per l'absolució, però clar, el que ha hagut d'aguantar aquest home durant 3 anys i després tot el linxament contra ell, contra els Mossos, i després el fet que no entens com pot ser que no, per uns mateixos fets, per una banda es sentencia algú a 12 anys de presó i després a una altra persona l'absolguin, sí. Realment, escolta, mira, moment d'endinsar-nos en els
llibres, sí,
i d'endinsar-nos en els llibres, i escolta, ja trobarem la resta.
Doncs avui us porto un llibre molt bonic, pensant una mica, no perquè us ho hagi de fer cada setmana, perquè el dels 6 anys dura fins a 30 de novembre, però ja feia dies que us volia parlar del Que no t'expliquin contes, de la Natza Ferrer, amb il·lustracions de la Gala Pont, i ara és el moment, perquè a més això et fa veure que, afortunadament, si el món no s'ha espatllat del tot, és per aquesta gent que té la capacitat de valorar els fets, d'estudiar bé les coses, de posar-hi una perspectiva nova i més, més autèntica, més feminista, més participativa i més amable, en definitiva, també. Com són els escriptors pensadors que saben transmetre una mica aquesta capacitat en els nanos de dir, bueno, a veure, les coses potser no són com ens diuen que són, intentem veure nosaltres mateixos amb el que sabem, endevinar com són, no? O veure com són.
La Natza Ferrer, que aquesta... ara està triomfant amb aquesta exposició al Palau Robert de Barcelona, el Feminista havies de ser, que tothom que hi ha anat m'ha dit que és espectacular, vull dir que ara és un...
Doncs mira, quan sigui possible anar-hi, a veure si l'aguanten una mica i podem viatjar i anar-hi, perquè nosaltres des d'aquí acostumem a anar-hi amb tren, i és qüestió d'intentar que no emplenar massa els espais, que ja de per si són molt plens, intentar visitar-ho amb seguretat.
I ara que és un llibre de contes, de la Natza?
Un llibre de contes dirigits a nens i nenes a partir dels 6-7 anys, una mica l'edat en la qual és perfecta ara la campanya aquesta de la Generalitat, i el tema es tracta d'una nena que es diu Lluïsa, que li agraden moltíssim els contes, i li han regalat una càmera de fotografia, una càmera de retratar, i decideix que li agradaria retratar els personatges dels contes, personatges reals que els vol intentar trobar. No sap com fer-ho, i entra a internet, que és el que fa la seva mare, diu, per buscar-ho tot, i es troba que la Caputxeta ha obert una agència de viatges i que fa visites guiades a qui li interessi pel món del conte i els personatges del conte. I bé, contracta el viatge, la Lluïsa, i coneix la Caputxeta. Llavors, és perfecte, trobo, aquesta idea, perquè el conte clàssic donem per suposat que el nano ja el coneixerà, ja li han explicat que el llop es menja gàbia, que llavors intenta menjar la Caputxeta i que li emplenen la panxa de rocs i de pedres i cau a l'aigua. Bé, hi ha moltes adaptacions i potser algunes de diferents, però el conte clàssic, que sempre hi ha la figura del dolent, que a més queda castigat, i que probablement hi ha, i crec que tot s'ha de valorar, la filosofia adequada per explicar als nens coses de la vida a partir d'aquests contes, però llavors la gràcia de poder veure que hi pot haver una altra cara de tot això, val? Una mostra, per exemple, quan van en el conte de la Caputxeta mateix, la Lluïsa diu que li agradaria retratar l'àvia i diu que sí, que la van a visitar, que li portaran un pastisset, i la Lluïsa diu, home, però l'àvia poder queda molt sola, si tu tens una agència de viatges és probable que la deixi sola molt de temps. Diu, bueno, diu, però s'han fet molt amics amb el llop i ell li porta sèries de por que se'ls miren junts i va comprar i se'n cuida de coses, però bueno, l'àvia es pot cuidar sola també. I la Lluïsa no ho entenia, se suposava que el llop era malvat i molt perillós. Aquí la Caputxeta li diu, el llop no fa mal a ningú. Qui fa mal és la gent que deixa persones com la meva àvia, que ha treballat tota la vida sense una pensió digna. I no em facis dir noms. Aquesta és una petita reflexió que fa la Natza Ferrer en aquest conte. Ja evoluciona la història dient que el llop és bo i els dolents són els que han deixat gàbia en la pobresa. I per què no volia dir noms? Es pregunta la Lluïsa. Diu, hi ha tanta gent al món que és impossible conèixer a tothom. I començava a adonar-se que encara li quedava molt per aprendre. Així com el personatge del llop és sorprenent el personatge de la madrastra de la Blancaneu, que és una dona que està molt a gust sola a casa seva, que té la casa plena de plantes, que li agrada molt cuinar i és una gran fan de les pomes. Ofereix una poma a la Lluïsa i a la Caputxeta quan van a casa, i evidentment la Lluïsa té por de que aquella poma no tingui el que se suposava que tenia la de Blancaneu, que l'havia enverinat.
Aquí, i ja per acabar, la madrastra li diu: no, dona, no, si jo no sóc capaç ni de matar una mosca. El que va passar és que la Blancaneu va tenir unes galteres molt fortes i no podia sortir del llit. Jo li vaig anar a buscar totes les herbes que curen i em vaig quedar amb ella fins que es va trobar millor. I li vaig fer molts petons, perquè els petons, quan te'ls fa algú que t'estima, sempre curen. És quan te'ls fa el primer que passa que et poses malalta. Doncs, no sé, amb aquests dos textos poder heu vist el que us intentava dir, que no és tan moralista, no és tan allò que t'intenta acabar amb una frase que el nen ha d'aprendre, allò de dir, bueno, el que en deien la moraleja, no? El senyor Calleja. Però sí que molt ben introduït en el text, amb també un punt poètic, i sempre amb simpatia i amb bon humor. Vull dir que no t'expliquin contes, de la Natza Ferrer, un gran llibre per poder llegir en els nens, perquè els adults el gaudeixen.
Ah, això també, exacte, sempre... per gaudir-lo també.
Sí, sempre és més creatiu que el pare o la mare estiguin gaudint quan estan llegint aquest text, i aquí em sembla que els hi podem garantir. Vull dir, vaja, el cucut el tenim destacat.
Molt bé.
I ens agraïm aquests textos tan creatius i bonics que fan els creadors, doncs, i els autors.
Doncs, Teresa, gràcies, i parlem la setmana que ve. Que vagi molt bé el que queda de setmana.
Molt bé, vosaltres adeu. També. Adéu-siau. Adéu.
Acabem el supermatí, fem un últim repàs a la previsió del temps. Albert Aparicio.
Jornada amb un estat de cel variable, amb estones de forces intervals de núvols i un flux d'aire de component sud-sud-est que afavoreix aquesta nuvolositat i també la formació d'alguna boirina durant les nits i matinades. La temperatura mínima és notablement més alta que fa una setmana, amb valors de 18 graus i màximes que assoleixen els 22-23 graus. A la costa, alteració marítima, amb maregassa i onades màximes de fins a 2,5 metres d'altura. Demà i divendres, jornades amb forces intervals de núvols, fins i tot es pot escapar algun ruixat entre la nit de dijous i la matinada de divendres. La temperatura tornarà a baixar a partir de dissabte.
Gràcies, Albert. Tornem demà. Que tingueu molt bon dia.